Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, comencem les 59 d'avui amb els titulars del dia. Els centres d'atenció primària del Bages i el Moianès començaran aquest gener a adaptar la reforma horària i a tancar una hora abans. Serem els candidats que coneixem dels pobles de l'Eix 59 per les eleccions d'aquest maig del 2019. La Mancomunitat de la Vall del Tenes decideix portar el cas de malversació de l'exgerent al Senat. Actualitzarem la situació de les competicions esportives després de la parada nadalenca. I avui recuperem l'horari habitual després de l'aturada nadalenca. Ens podreu escoltar a Ona Codinenca cada tarda de dilluns a divendres a 7:45 i de dimarts a divendres a Ràdio Castellterçol quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. També podreu recuperar aquest programa a la web d'Ona Codinenca, a la pestanya de l'Eix 59. Durant aquest 2019 us tornem a proposar fer una ruta cada tarda per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 des d'Ona Codinenca i gràcies a la coproducció de la xarxa de ràdios locals que aquest 2019 ha tornat a confiar en nosaltres. Estem en any electoral i per això fem un repàs dels candidats confirmats a les eleccions municipals del mes de maig. Comencem a Sant Feliu de Codines, on tenim dos candidats confirmats: Pere Pladevall, actual alcalde i candidat de Junts per Sant Feliu. Rubén López s'estrena com a cap de llista del PSC en substitució d'Arnau Ramírez. Joan Fontseré revalidarà com a candidat del PDeCAT, però encara no ha estat confirmat oficialment. Per la seva banda, Esquerra Republicana presentarà a Pau Ibars de cap de llista, però encara no ha estat oficialment confirmat. La CUP ha fet dues assemblees obertes per tal de constituir una llista i Primàries Catalunya també està avançant en aquest procés per conformar la llista. Pel que fa al Moianès, tenim dos candidats confirmats. Són del PDeCAT. Per una banda, Anna Guixà optarà a revalidar l'alcaldia Sant Quirze de Safaja i Oriol Prat serà el candidat del Partit Demòcrata a Castellterçol. Moltes incògnites encara a la resta de candidatures, però sabem que alguns no seguiran, com l'alcalde Enric Güell a Santa Maria d'Oló. Estarem atents com es presenten la resta de candidatures al Moianès.
Caldes de Montbui, Isidre Pineda per Esquerra Republicana. La resta de candidatures encara no han confirmat els seus candidats.
I a Bigues i Riells, què passarà a les eleccions municipals? Quines candidatures tenim confirmades? L'Eduard Batlles ens en dona tots els detalls. Bona tarda de nou, Eduard.
Bona tarda, Jordi. Ja s'acosten les eleccions del mes de maig i a Bigues i Riells la veritat és que ens deixa un escenari bastant fragmentat. Sabem a hores d'ara poques coses. Sabem, per exemple, que l'alcalde Joan Galiano repetirà amb la llista d'Esquerra Republicana, farà llista nova, llista cremallera, evidentment, com manen els estatuts d'Esquerra Republicana, amb un tercer regidor, que serà el regidor de Riells del Fai, i un número dos que serà Maite Escobar, l'actual regidora d'Ensenyament i de Serveis Econòmics. Qui no hi serà dels quatre actuals regidors d'Esquerra Republicana és Joan Baptista Company, l'actual regidor, l'actual president del Consell de Poble de Riells, que no serà a la llista d'Esquerra Republicana del proper mes de maig. Pel que fa a l'equip de govern, el PSC tornarà a presentar Joan Moreno i Virsip. Veurem en quina candidatura s'acaba constituint. No es pot repetir per estatuts de Podem la mateixa fórmula, no es podrà repetir, per tant, Virsip. Veurem què fa José Gómez i quina candidatura presenta sota les sigles de Podem. A partir d'aquí, la incògnita clara és saber si Joan Vila, l'exalcalde de Convergència, es torna a presentar ara mateix cap de l'oposició, un Vila que de moment no té clar si es presentarà o no. Diu que pot encapçalar o que pot no ser el líder de les llistes, però no és ara mateix militant del PDeCAT, es va donar de baixa aproximadament fa un any, i Vila, que no té clar si es presenta o no. El que sí que es presentarà serà una llista de primàries, però que en principi ell tampoc encapçalaria. Per tant, un Vila que veurem què acaba fent de cara al maig d'aquest any. A partir d'aquí, per la dreta, Ciutadans o Contigo es podrien presentar a les eleccions. Semblava molt clar que la formació taronja es presentaria a Bigues i Riells, segurament ho acabarà fent, però ara mateix hi ha bastantes divisions internes entre els de la marca de Ciutadans i els de la marca blanca de Contigo. A partir d'aquí, el Partit Popular és molt possible que desaparegui del consistori biguetà, perquè l'actual regidor Vicente Márquez segurament no tornarà a encapçalar aquesta candidatura del Partit Popular. Tot plegat amb dues qüestions més, amb dues candidatures més. La CUP, que en principi es presentarà per primera vegada a Bigues i Riells, i Som Poble, una candidatura que ja té candidat, en principi podria ser Ricard Martínez, depèn que diguin l'assemblea d'aquesta nova entitat, d'aquest nou partit, Som Poble, Bigues i Riells, un poble sorgit de Riells del Fai, però que finalment també agruparà personalitats de Bigues. Veurem si treu algun regidor aquesta formació, que en principi vol vetllar pels interessos, única i exclusivament els interessos de Riells del Fai. Aquest és ara mateix l'escenari. A primera, segona setmana de gener, les coses evidentment poden canviar moltíssim. Falta per veure principalment si Joan Vila es torna a presentar, qui presenta Ciutadans o Contigo, aquesta marca blanca del partit taronja, el PP en principi desaparegut, i un Virsip Podem, que veurem si es presenta i sota quina marca. És evident que es presentarà l'equip de José Gómez, però encara no sabem ben bé sota quines sigles ho farà. La CUP tampoc ha decidit a hores d'ara quin serà el candidat que es presenti a les eleccions del proper mes de maig.
L'any passat, des de l'E59, ja vàrem parlar i seguir de prop el cas de malversació que es va destapar a la Mancomunitat de la Vall del Tenes a investigar el cas Mercuri. Avui la Mancomunitat ha decidit portar el cas al Senat. Els companys de la xarxa i Vallès Televisió ens en donen més detalls. Eduard Batlles, bona tarda.
La Mancomunitat de la Vall del Tenes reclama el 500.000 d'euros que l'exgerent Francesc Delgado va malversar entre el 2007 i el 2011. El president de la Mancomunitat i alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano, no entén com un any després de l'ingrés a presó la Mancomunitat no ha vist ni un euro dels diners que Delgado va malversar.
Estem en una situació per nosaltres molt desagradable, una situació en la qual una jutgessa no està exercint, en aquest cas, el que va dictaminar en condemna, no? Que és el retorn dels diners a les parts afectades.
Per tot plegat, la Mancomunitat portarà el cas al Senat a través del senador d'Esquerra, Bernat Picornell. La Mancomunitat vol fer arribar a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, tres preguntes. Si el govern espanyol tenia coneixement del cas, si pensa considerar l'indult que ha demanat Francesc Delgado al govern i si considera que el tribunal garanteix el retorn dels diners que va dictar la sentència.
Sí que esperem que sigui una resposta en la línia de que volen mantenir la independència dels tribunals. El que nosaltres entenem és que tenim una obligació tots plegats de complir aquestes sentències, i aquesta sentència en concret és ferma i és contra una persona que va demostrar, o es va demostrar en aquest judici, que va robar als habitants de la Mancomunitat de la Vall d'Altenes més de 500.000 euros.
Amb tot plegat, Galiano creu que la vinculació de Francesc Delgado amb el cas Nós i amb el seu soci Iñaki Urdangarín està frenant l'execució de la sentència.
Entenem que hi ha aquí alguna situació anòmala per la vinculació amb la Casa Reial del senyor Delgado, i entenem de que això requereix una explicació, i aquesta explicació l'ha de donar a l'òrgan competent, que és el Ministeri de Justícia.
Si les preguntes a la ministra de Justícia no tinguessin resposta, la Mancomunitat no descarta concertar una reunió amb el fiscal general de Catalunya, Francisco Bañeres, per posar més pressió sobre el cas.
Els propers dies seguirem de prop aquest cas des de l'E 59 amb l'Eduard Batlles. Els centres d'atenció primària del Moianès i també els del Bages implementaran un nou horari a partir del dia 14 de gener i tancaran portes a les 8 del vespre. D'aquesta manera es volen adaptar a la reforma horària que pretén conciliar vida laboral i familiar. Actualment, tots els centres d'atenció primària de les dues comarques finalitzen el seu horari a les 9, de manera que l'atenció ordinària als pacients es reduirà una hora.
En principi, l'afectació ha de ser molt, molt mínima, perquè en aquesta hora el que fem és adelantar l'horari en què comença l'atenció continuada. O sigui, el que tingui una urgència se l'atendrà igual. L'únic, en lloc de ser a través de l'horari habitual del CAP, serà a través de l'horari d'atenció continuada dels centres d'urgències.
Els serveis d'urgències de proximitat que donen atenció les 24 hores del dia assumiran aquesta hora de menys en els serveis d'atenció primària i oferiran un servei a partir de les 8 en comptes de les 9, com es feia fins ara. Els serveis d'urgències de proximitat que donen atenció les 24 hores del dia assumiran aquesta hora de menys en els centres d'atenció primària i oferiran un servei a partir de les 8 en comptes de les 9 com es feia fins ara. Tot i així, l'usuari final no ha de patir cap trasbals. Els serveis d'atenció primària que donen servei d'urgències a les 24 hores del Bages són els de Manresa, el de Súria, Artés, Monistrol de Montserrat, Sallent i Moià. Tot plegat va sorgir d'una iniciativa impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya i el promotor de la iniciativa per la reforma horària, Fabián Moedano.
En el cas dels professionals, precisament, és els que, en el nostre cas, que és els que tancàvem, aquí tots es tancaven a les 9, home, és beneficiós en el sentit de poder fer la conciliació laboral i familiar. És veritat que aquesta hora s'ha de cobrir amb servei d'urgències, que hi ha menys personal que no pas en el cas de l'obertura del CAP en horari habitual, que ha d'haver-hi més personal.
La unificació horària no és un element únic del Bages o el Moianès. Es farà de manera progressiva a tot Catalunya i ha d'estar plenament implantada el dia 31 de març del 2019. I arribem a la recta final de l'E 59 amb els esports. Després de l'aturada nadalenca, els esports d'equip tornen a la competició. Per això volem donar un cop d'ull a la situació dels equips de l'E 59. Comencem amb l'hoquei a Sant Feliu de Codines. El club hoquei patint Sant Feliu encara no coneix la victòria a l'hoquei Lliga Plata. I Escué ja ha patit un canvi d'entrenador i aquesta setmana juga a les 8 al camp del Manlleu. Al Ras Arcaldes les coses li van molt diferent. És quart classificat a Hockey Lliga. Ja té garantida una plaça per la Copa i aquest dissabte visita a les 8 del vespre al camp del Liceo. I a Hockey Lliga Femenina, el Vigues i Riells es troben en la lluita per accedir a la Copa. Actualment és setè classificat amb 13 punts. Aquest dissabte també juga contra el Liceo, però a casa. I I encetem la ruta pels camps de futbol a tercera catalana. Trobem tres equips de l'Eix 59 al grup 5. Sant Feliu és el que ha demostrat fer millor futbol. Són desens i han sumat 5 victòries i 8 empats. Això fan un total de 23 punts. Per la seva banda, el Castellterçol debuta a la categoria i porta 14 punts. És tercer per la cua, a una posició de la salvació. Suma 3 victòries i ha tret un empat contra el Sant Feliu i va guanyar el primer derbi amb el Moià. Els de la capital del Moianès són penúltims del grup, han canviat d'entrenador i tenen 10 punts gràcies a una victòria a l'última jornada del 2018. Aquest dissabte, Moià visita Llorençà i Castellterçol la penya blaugrana de Sant Cugat, el cué del grup. Diumenge, el Sant Feliu jugarà al camp del Ceba. A segona catalana, el Caldes de Montbui és el 8è classificat i ha començat amb bon peu a la nova categoria. Jugarà dissabte contra el Sabadell B, amb el qual està empatats a punts. Pel que fa al futbol sala, Castellterçol es troba en zona de descens després d'aconseguir l'any passat l'ascens a primera catalana. La nova categoria suposa un fort salt de nivell i després de 10 partits només ha sumat 2 victòries i un empat. Aquest dissabte jugarà contra el Ràpid Santa Coloma. De fet, el Futbol Club Oló, que també juga a futbol sala, veurem que té una situació molt similar a segona categoria.